La nit més fosca, un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana i Sergi Trinidad.
Quan era petit, fa uns 20 anys, recordo el carrer de casa la meva àvia, a Roses, que molts veïns treien les cadires al carrer i feien petar la xerrada tot prenent la fresca durant els calorosos vespres d'estiu. Quan no eren habituals els mòbils i l'internet, els pobles petits on tothom es coneix, la vida es feia al carrer, la gent es tenia confiança i les portes de les cases es deixaven sempre obertes. Els habitants dels pobles petits eren com petites famílies, però a vegades, com amb les millors famílies, no tot és tan bucòlic. A vegades, en els pobles petits es creen conflictes, enveges, rancúnies, i els veïns amb els que abans es compartien xerrades i riures cada dia també poden convertir-se en enemics, enemics mortals. Puerto Rico és un petit poble d'Extremadura, d'un centenar d'habitants, un poble rural, d'aquells on mai passa res, però alhora que estan terriblement condemnats a quedar marcats amb sang a la història negra d'una societat. La història la podríem veure a qualsevol telenovela de sobretaula. Dues famílies d'un poble rural ancestralment enfrontades, assassinats, enveges, tensions, i com si d'un final de temporada es tractés, un acte que marcaria per sempre aquell poble. Una calorosa nit d'estiu, el 26 d'agost de 1990, dos germans d'una família, encegats per l'odi que sentien vers el poble, pels anys de tensió entre la seva família i la d'una altra del poble, van decidir acabar per sempre amb la pau d'aquell indret i amb la vida de molts dels seus conciutadans. Els dos germans havien dit, abans de marxar de casa, una frase macabra: «Vamos a cazar tórtolas». Benvinguts a la nit més fosca.
La nit més fosca.
Yo estaba en la casa de mi prima mía y oí los disparos y yo pensaba alguien que yo que sé que no sabía qué era y bajé corriendo y yo pensaba que eran dos coches que se habían atropellado. Le pregunté al alcalde, a Braulio, y me dijo que eran mis dos hermanas. Estaban las dos allí, una me dijo Mari, se quedó allí y otra tenía todo el brazo para afuera, todo el hueso.
Bona nit. Avui estrenem un nou programa dedicat a estudiar o a debatre o a parlar dels episodis més foscos de la Crònica Negra. Avui parlarem d'un crim que va succeir l'any 1990 a la població de Puerto Rico. Per parlar d'aquest crim tenim amb nosaltres el nostre historiador habitual, en Joan Plana. Bona nit, Joan.
Bona nit, Sergi.
Aviam, Joan, podries explicar-nos o començar explicant-nos una mica com va succeir tot aquest fet del que parlarem avui en aquest programa?
Bé, per començar a situar els nostres espectadors, en primer lloc ens hem de situar a l'estiu de 1990, un moment de la història de l'Estat en què recordem que portàvem dues legislatures de govern socialista que havien endegat tota una sèrie de reformes per anar modernitzant a poc el país, després dels anys del franquisme en què havien quedat manifestament més endarrerits en molts àmbits que la resta de països de l'entorn, unes mesures modernitzadores que mica a mica s'anaven notant, sobretot els entorns urbans, però que encara generaven una important escletxa entre el camp i les ciutats. Per tant, en els pobles petits, com Puerto Rico, en molts indrets de l'Estat, pervivien encara formes d'organització antigues, on encara les famílies tenien molt de pes a l'organització social. Això generava l'aparició d'autèntics clans, perquè la gent ens entengui, clans que a vegades desenvolupaven enemistats, moltes vegades, com és el cas en qüestió, com ja veurem, per originaris de temes de disputes de terres, que eren un dels principals mitjans de subsistència, i que aquestes disputes s'anaven perllongant al llarg dels anys, a vegades transmetent de generació en generació, i en molts casos anaven degenerant i anaven anant a pitjor, fins a, com en aquest cas, derivar en autèntics episodis sanguinaris.
El crim de Puerto Rico és un dels crims més recordats de l'última dècada del segle passat. Com va esdevenir, Joan, tot el succés? Quin és l'origen de tot plegat?
Bé, tot i que l'any dels fets va ser l'any 90, ens hem de situar per entendre l'origen a l'any 67. Aquell any és el primer any en què hi ha documentació de disputes entre dues famílies originàries de Puerto Rico, els Cabanillas i els Izquierdo. Les dues famílies es disputaven uns terrenys de cultiu i la disputa per aquests terrenys va ser l'origen de la certa enemistat entre aquestes dues famílies. Però, per acabar-ho de complementar, donar-li a tot plegat un toc encara més peliculero, hi ha pel mig també una història d'amor.
Què dius ara?
Una història d'amor, que tampoc va acabar bé, com no pot ser d'altra manera.
Un lío de faldilles.
Un lío de faldilles del dolor de la vida. I és que els Izquierdo tenien, doncs, eren diversos germans, eren en concret 5 germans, una de les quals era la Luciana Izquierdo. I la Luciana va tenir una història d'amor amb un Cabanillas, concretament amb l'Amadeu Cabanillas.
Alça, l'Amadeu Cabanillas, el de Nissaga de Poder.
No era el de Nissaga de Poder, però vés a saber si els guionistes de Nissaga de Poder es van inspirar en això, perquè de fet Nissaga de Poder, recordem que també hi ha bastants episodis sanguinaris.
Potser els hi haurien de preguntar.
Els hi haurien de preguntar. Doncs en tot cas, l'Amadeu Cabanillas i Luciana Izquierdo, com Romeu i Julieta, eren membres de dues famílies enfrontades, però que el seu amor va poder més que no pas l'enemistat de les seves famílies. Però, a diferència de Romeu i Julieta, que van acabar junts fins a la mort, aquí la parella es va trencar abans d'hora. Això sembla ser que va generar, doncs, un important disgust a la família Izquierdo, que culpabilitzaven a la família, l'Amadeu Cabanillas, de la família Cabanillas, del trencament, i això va acabar amb que un dels germans de Luciana, en Jerónimo Izquierdo, va matar a ganivetades a l'Amadeu Cabanillas.
Lo típic que podria passar en aquests casos.
Per tant, la història ja des del principi va començar manifestament amb molta sang i de la pitjor de les maneres. Què li va passar a en Jerónimo Izquierdo? Doncs que evidentment va anar a la presó, però la part Cabanillas no es va quedar conforme i doncs l'enemistat va anar cada vegada a més. I llavors, pocs anys després, l'any 1984, concretament el dia 18 d'octubre, es produeix un fet, que és que el paller de la casa dels Izquierdo s'incendia i en aquest incendi mor la Isabel Caballero, que era la mare dels Izquierdo.
I els Izquierdo els hi va faltar dents per acusar els Cabanillas.
I els Izquierdo, evidentment, van acusar l'Antonio Cabanillas, que era un germà de l'Amadeu Cabanillas, el Cabanillas mort, de ser l'autor de l'incendi, malgrat, cal dir, que els informes policials que es conserven de l'època tots afirmen que va ser un accident. Seguidament, què va passar? Doncs que en Jerónimo Izquierdo, que recordem que és el Jerónimo, l'Izquierdo, vaja, que havia assassinat a l'Amadeu Cabanillas...
Que romania a la presó en aquell moment.
Romania a la presó, però dos anys després, en 1986, va sortir-ne. I què va fer només sortir-ne? Doncs va anar a buscar el que ells creien que era l'autor de l'incendi, l'Antonio Cabanillas, i també el va ganivetejar, com havia fet anys enrere amb el seu germà. En aquest cas, però, Cabanillas va sobreviure. I en Jerónimo, què va passar? Doncs que, òbviament, va haver de tornar a entrar a la presó, tot i que en aquesta ocasió se li va diagnosticar una malaltia mental i va ser ingressat en un psiquiàtric, on poc després moriria. I així comença, doncs, tota la història de l'enemistat entre aquestes dues famílies.
I això ens portarà directament a la nit dels fets, aquella nit de 26 d'agost de 1990, en què dos dels germans de la família Izquierdo durien a terme el cruent assassinat de la gent del poble. Com va esdevenir aquella nit del 26 d'agost, Joan?
Bé, d'ençà de l'episodi dels enfrontaments entre els Cabanillas i els Izquierdo, la família Izquierdo va quedar bastant estigmatitzada. Ells tenien la sensació, doncs, que el poble els feia el buit, que havien quedat marcats com una família violenta i que, per tant, tenien un gran rebuig social. Això va fer que es tanquessin molt en si mateixos, això serà important després, ja ho veurem, que s'aïllessin molt de tothom i anessin desenvolupant un cert odi, un cert recel cap a la gent del poble. Com va derivar això? Doncs va derivar en que aquella nit dels fets, el 26 d'agost, els dos germans van decidir agafar dues escopetes de cacera que tenien, omplir les seves bosses de bales i dirigir-se cap al poble a fer pagar a la gent tot el despreci, tot el buit i tota la discriminació que ells consideraven que havien patit. I tot plegat va començar amb la macabra frase que s'ha fet famosa i que tu mateix has citat a l'inici del programa, que és que vamos a cazar tórtores.
Perquè entenc que aquests senyors eren caçadors, disposaven d'escopetes i van decidir fer-ne ús. El que passa és que en aquest cas el concepte de tórtoles no es referia pròpiament als ocells en què segurament habitualment caçarien, sinó que es referia als habitants del poble. Tenien alguna preferència o simplement anaven a disparar a discreció, a fer tot el mal que poguessin, Joan?
Bé, òbviament la seva voluntat era matar sobretot els membres de la família Cabanillas, que era la seva família enemiga, però el seu odi cap als Cabanillas estava complementat, diguéssim, per un odi general vers la gent.
Es una cosa que ya se ha comentado anteriormente, que viene desde hace casi 25 o 30 años, una vendetta entre familias y que, bueno, que en principio afectaba a todo el pueblo, porque he oído comentarios de que los señores, estos individuos que han atentado contra este pueblo, dijeron en el entierro de su madre que iban a vengar la muerte de su madre con todo el pueblo, y bueno, y parece ser que así ha sido, ¿no?
Bueno, yo pienso que puede haber de todo un poco, no está muy claro la cosa, pero yo pienso que ha sido pues un ajuste de cuenta con el pueblo, que algo le tendrían que pagar.
Llavors, què va passar? Puerto Rico és un poble molt petit, si la gent ho mira pel Google Earth podrà veure que és un poble que de fet s'estructura urbanísticament amb un carrer molt llarg que acaba amb una plaça, i això és el poble.
Un poble com molts dels que podríem tenir per aquí a la zona d'Empordà, per exemple.
Sí, sí. Però la gent sobretot que pensi pobles realment petits, d'aquells de doncs, un centenar d'habitants, en què, diguem-ne, l'expansió urbanística és molt i molt petita, i que a més doncs, les dinàmiques socials que s'estableixen són molt i molt familiars, és a dir, la distància entre tots és molt curta, tots es coneixen, i tots viuen junts i tots comparteixen coses. Això era un vespre de diumenge d'agost, i es feia, com a molts altres pobles, doncs, vida a la plaça. Què van fer els d'Izquierdo? Doncs armats amb les seves escopetes, van entrar a la plaça a través d'un carreró on ja sabien que trobarien a diversa gent, i van començar a disparar.
Mira, yo estaba sentado aquí en mi coche. Mi padre había bajado su propio coche y lo había puesto delante del mío. Entonces, bueno, yo estaba cambiando unas cintas en el coche y esperando a la gente para subirnos todos y marcharnos de fiesta. Y entonces, bueno, aparecieron dos señores por este callejón, empezaron a disparar al suelo. Yo en principio creí que eran petardos, pero ya cuando me fijé bastante bien, bueno, pues vi que estaban disparando de verdad. Cayeron primeramente dos niñas al suelo, luego cayó mi padre, que en esos momentos había dado la vuelta para ver qué pasaba, y levantó los brazos, le dieron el corazón.
Les primeres víctimes van ser dues nenes de només 13 i 14 anys, que eren la Encarnación i l'Antonia Cabanillas, filles de l'Antonio Cabanillas, que era el que havia estat doncs, garibatejat per en Jerónimo Izquierdo i que havia sobreviscut. Llavors, la família Cabanillas, per tant, era el principal objectiu de la seva fúria, però un cop van haver disparat contra aquestes dues pobres noies, no es van quedar quiets, i el que van fer va ser anar resseguint tot aquest carrer que conforma Puerto Rico i anar disparant, sense més ni més, contra tothom que hi van trobar.
Tota la gent que passejava pel carrer en aquell moment, que prenia la fresca, que conversava...
Gent que va sortir al carrer armada pels crits, pel soroll, doncs el primer que van fer va ser, doncs, sense miraments, anar-los disparant a tots, a sang freda, evidentment, i doncs amb un episodi que evidentment segur que devia generar un autèntic pànic i un autèntic desastre en el poble aquella nit.
Ellos buscaron a lo que era el pueblo en sí, y en este caso había niñas implicadas de Cabanilla, pero lógicamente pues pienso que iban al pueblo en general.
Bueno, han entrado en el pueblo. O sea, ha habido suerte de que hubiera poca gente en ese momento en la calle y que a la gente que han cogido, pues las ha matado. A mi padre, por ejemplo, ha sido el momento del traslado de los heridos, cuando creíamos que ya había terminado todo. Al ir a trasladarlos a Castuera, que está aquí al lado, se ha producido un... Pues están esperándolos en un callejón o algo así.
¿Cuántas víctimas van a acabar sucumbint a la tragedia?
Bé, en aquella primera passejada, diguéssim, hi van haver 5 morts i 14 ferits. Que passa que dels 14 ferits, 2 moririen unes setmanes després. Per tant, s'acabaria elevant el recompte a 7 morts i 12 ferits. Els 12 ferits, però, recordem que molts d'ells són de gran consideració. És a dir, hi ha gent que ha quedat minusvàlida, gent que ha quedat lesionada i molt, molt greument doncs, mutilada de per vida. Per tant, estem parlant de ferits de gravetat important.
Cal recordar que portaven escopeta.